Ràpidament us presento l'Oriol Nel·lo. Jo us recomano que si algú té temps i per llegir, hi ha un escrit de fa 200 anys de, o més, escrit per Max Weber sobre el polític i el científic, que és una mena d'assaig molt interessant perquè intenta relacionar, diguem-ne, el món de la ciència, fa 200 anys, el món de la ciència amb el món de l'Estat i de la política, que sempre ha estat, diguem-ne, una relació, diguem-ne, dialèctica o en tensió. Jo diria que l'Oriol Nel·lo reuneix les dues perspectives, i per això està aquí, per ser científic i també per ser polític. És a dir, que reuneix les dues coses. L'Oriol Nel·lo, com a científic, és un geògraf que està vinculat a la Universitat Autònoma, a l'Institut d'Estudis Demogràfics, que ha voltat molt per les altres universitats, i com a geògraf ha accentuat, diguem-ne, els aspectes sobre urbanisme, vol dir que ha pensat en les persones o en els ciutadans, i ha estat objecte de la seva reflexió, diguem-ne, des d'aquesta perspectiva. I des de principis del segle XXI tradueix part d'aquesta preocupació pròpia del món de la ciència, el món de la geografia, al món de la política. I ell té un llarg historial, diguem-ne, primer com a parlamentari, i ara està dintre del govern de la Generalitat, ocupant, diguem-ne, un lloc a planificació territorial, és a dir, que és un lloc bo per portar, diguem-ne, tot el que és la reflexió, diguem-ne, com a geògraf, a dintre el món de la política. Jo crec que és una de les persones que combina els dos aspectes. I està aquí avui, sobretot, per ajudar-nos a aquesta reflexió sobre l'espai i el món dels joves, per bé que ell ho ha traduït molt des de la perspectiva de la llei de barris. Ell ens explicarà i després nosaltres podrem intervenir, preguntar, etc., en el sentit que es vulgui, i disculpeu-me si després demano una certa reducció en el temps disponible. Val? Oriol, tot per tu.
Moltes gràcies, bon dia a tots. Siguin les meves primeres paraules, doncs, per agrair molt cordialment l'amable invitació dels organitzadors per participar en aquest màster. La presentació, doncs, que acabo de ser objecte, i a tots la vostra presència. És un goig de ser aquí, és un goig de ser-hi per parlar d'un tema, doncs, de tant d'interès i de tanta actualitat com és aquest que vosaltres teniu plantejats aquí. Jo voldria enfocar des d'una perspectiva específica, que és el de la relació entre joventut, espai públic i segregació urbana. És a dir, al meu entendre, la problemàtica que planteja la relació dels grups socials amb l'espai públic no pot ser abordada de manera correcta, de manera completa, sense tenir en compte el mecanisme bàsic que segrega els grups socials, que els filtra a l'hora d'utilitzar l'espai públic. És a dir, els preus del sòl, de l'habitatge, i la forma com aquests condueixen a determinats grups socials, ja sigui per raons de classe, ja sigui per raons de gènere, ja sigui per raons d'edat, a concentrar-se o utilitzar determinades parts de la ciutat i, en canvi, a veure's vetada pels altres. Ja sé que aquest mecanisme bàsic, aquest mecanisme de la renda urbana, no és pas l'únic que condiciona l'ús de l'espai públic, però és, sí, el mecanisme bàsic que en condiciona dos aspectes. El primer, la seva configuració física, el seu equipament, la seva forma, etc., els aspectes estrictament urbanístics. I dos, la predisposició dels grups, en particular per raons de renda, d'atensar-s'hi, d'utilitzar-lo, etc. Així doncs, jo el que voldria, no, és utilitzar una experiència concreta, ara ens ho deia en Quim, no, l'experiència nostra a Catalunya amb l'aplicació de la llei de barris, per il·lustrar aquesta problemàtica de caire més general que, al meu entendre, hauria de ser, és segurament ja en el plantejament dels vostres, dels directors del vostre curs, no? Un dels temes clau en, en el plantejament, en l'estudi de la problemàtica que vosaltres analitzeu. Caldrà? Cal això? Eh? Que no? Que... Sí, sí.
Si desapares el nom del micro, no quedarà gravat el so. Bueno.
Va, ja procurarem, procuraré no separar-me gaire. Com veureu, també, he volgut titular la nostra intervenció d'avui Lliçons a partir de la llei de barris. 10 lliçons que nosaltres, nosaltres extraiem de l'aplicació de la llei de barris a Catalunya. Ara explicaré, per aquells que no coneguin aquest instrument, de què es tracta, doncs, 10 lliçons a partir de l'experiència catalana. Voldria dir de seguida que no es tracta tant de 10 lliçons que nosaltres tinguem per ensenyar, sinó més aviat 10 lliçons que nosaltres hem après, a vegades a partir dels nostres errors, a través d'aquests anys d'experiència. Sí que vull dir, tanmateix, que des de l'acadèmia, sovint, no? I ben legítimament i ben correctament, tractem de suscitar, ara se'ns deia en la introducció, preguntes, dubtes, qüestions, reflexió crítica. Això està bé i aquesta és la feina de l'acadèmia. Diguem, però, que des de l'acció pública nosaltres tractem de, més aviat, cercar certituds fins allà on això és possible en la nostra societat, perquè necessitem un camp de referència concret, si ho voleu, sotmès a una contínua crítica, però que ens doni una base a través de la qual gestionar els recursos públics, que són de tots, intervenir en la ciutat i tractar, doncs, això, d'aplicar les polítiques. Per tant, veureu que el que jo tracto precisament, no, a partir d'aquesta reflexió sobre la nostra experiència, és de reduir el camp del dubte, de reduir el camp de la incertesa. Acabo per aquesta breu introducció recordant, doncs, que hi ha un text escrit que ja us ha estat distribuït, en el que hi figuren ben desenvolupades aquestes reflexions, i d'altra banda agraïm també molt cordialment els comentaris que alguns de vosaltres, doncs, heu tingut l'amabilitat de fer-hi al respecte, i que jo m'hi referiré al llarg de la presentació. Voldria dir també que al llarg de la presentació faré córrer algunes dades que il·lustraran alguns aspectes concrets en matèria de joventut. Som-hi, doncs. L'experiència de la llei de barris arrenca d'una constatació, de la constatació d'una paradoxa. Quina és aquesta paradoxa? Aquella que ens indica que, d'ençà del retorn dels ajuntaments democràtics a Catalunya, a Espanya, l'any 1979, és obvi que s'ha produït una millora de caràcter molt generalitzat en la situació urbanística, també social, de la gran majoria dels nostres pobles, dels nostres barris, de les nostres ciutats. Si cada un de nosaltres, vosaltres sou molt joves, no la gran majoria, però si cada un de nosaltres, els que ja tenim una certa edat, pensa en el barri de la seva infància, no? En el barri en el meu barri de memòria a Barcelona, doncs en els anys que jo era una criatura, no? I el pensa ara, doncs, de manera gairebé, jo diria, molt general, convindrem tots de que es tracta avui dels nostres barris d'espais molt més ben equipats, molt més ben servits, de molt més bon viure que aquells que vàrem rebre de la dictadura ara fa una mica més de 30 anys. En la darrera dècada, però, hem pogut anar constatant com alguns dels problemes que ens semblaven ja superats, que ens semblaven ja del tot resolts, reemergien en alguns barris. Problemes de degradació de l'habitatge, en particular problemes de sobreocupació d'alguns espais, problemes de dificultat en accés a equipaments, a serveis bàsics, problemes Ja està. Problemes també, i aquests ens hi referirem extensament, de degradació de l'espai públic. Són uns problemes que s'han plantejat a vegades com si fossin una mica com un sarcasme, no? Perquè després d'aquell procés de millora indiscutible, no? Allò que semblava ja vençut, no? Allò que semblava ja superat, se'ns obre de nou, se'ns planteja de nou. Quines són les raons d'aquesta problemàtica? Són essencialment dues. La primera, la situació del mercat de l'habitatge. La segona, el tombant en les dinàmiques demogràfiques. Són dos factors que es plantegen amb molta força i que es plantegen no només a Catalunya, sinó en el conjunt de l'Estat espanyol, en bona mesura, en bona part de les societats de l'Europa occidental, i amb molta força a les set grans àmbits metropolitans espanyols: Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Sevilla, Màlaga i Saragossa. Anem a veure'ls amb una mica de detall, perquè aquí hi ha l'origen de la problemàtica de la segregació a la que abans em referia. Primer us deia, el primer origen té relació amb la situació del mercat de l'habitatge. Quina ha sigut l'evolució que ha tingut aquest mercat de l'any 1996 ençà? Doncs ha conegut, com sabem bé prou, com ho saben els joves en particular, un cicle alcista que no té precedents. Van conèixer un període d'alça continuada dels preus que va anar des de l'any 1996 fins a l'any 2007, no?, en el qual els preus es van anar incrementant molt per sobre de l'índex de preus al consum i també dels avenços salarials. Això es va produir, en molt bona mesura, degut a l'entrada d'actius financers des de mercats bursàtils cap al mercat immobiliari, on aquests actius trobaven rendiments molt més alts que en els mercats bursàtils. És per això que una part substantiva de l'habitatge que es va construir i es va vendre en aquest període va ser adquirit no tant per raons d'ús, no tant pel seu valor d'ús immediat, sinó més aviat per el seu valor de canvi, és a dir, per motius d'estalvi i inversió. En el cas català, però, això que és general a tot Espanya i que és general a Europa, va venir a coincidir amb un mercat de l'habitatge que té unes particulars condicions. Quines són? Tres. La primera, una extraordinària rigidesa pel que fa al règim de tinença, que és un tema que afecta en particular a la joventut. Què volem dir quan parlem de rigidesa en el règim de tinença? Volem dir que la gran majoria de les famílies, de les llars, viuen en propietat. El 86% de les llars a Catalunya, a l'Estat espanyol és pràcticament la mateixa xifra, són propietàries de l'habitatge en el que viuen, en el que moren. Això dona al mercat de lloguer un espai molt, molt xic, molt reduït, de tal manera que a l'hora d'accedir a l'habitatge s'ha de fer de manera pràcticament obligatòria a través de la compra. Rigidesa, doncs, i barrera a l'ingrés. Hi ha un segon element, una segona característica. La segona característica és l'ús molt peculiar que fem de l'habitatge del nostre parc construït. Nosaltres venim a tenir a Catalunya aproximadament un parc de 3 milions d'unitats d'habitatge. D'aquests 3 milions, si ens ho mirem en el cens d'habitatge, veiem que un milió, és a dir, un de cada 3 habitatges, figura com a habitatge secundari o habitatge buit. Aquesta presència del 33,4 d'habitatge destinat a usos no principals no té parangó a Europa. Els que ens venen immediatament a darrere són els que és a França. L'habitatge secundari representa el 19% del total. Per tant, fixeu-vos, tenim un parc amb una situació de tinença molt rígida i d'altra banda en destinem una part molt important, no? No a l'ús d'habitatge principal, sinó a altres usos. Tercera característica que ens diferencia molt clarament de la situació europea: la presència pràcticament testimonial de l'habitatge protegit o de l'habitatge públic, per dir-ho més planament. La part de l'estoc d'habitatge total que roman en mans públiques és molt, molt petit. Encara més, aquell habitatge que fa l'administració de promoció directa pública tradicionalment ha tendit a ser venut. De tal manera que si entra en el mercat es ven i després acabarà comercialitzant-se, tot i que hi ha unes limitacions, etc., però acabarà entrant en la situació de mercat. Vet aquí, doncs, com aquestes tres característiques de la rigidesa, de l'ús i de la baixa presència d'habitatge públic es veuen sobreposades, es veuen com si sobrepò, que ja havien fet tradicionalment difícil l'accés a l'habitatge, per part molt important de la població, veuen com se'ls hi sobreposa un cicle alcista molt fort. Aquest cicle alcista, en aquestes condicions, fa que sectors cada vegada més grans de la població es vegin amb dificultats a l'hora d'accedir a l'habitatge, accedir a la casa. Després en parlarem de quines són les conseqüències. La segona dinàmica que incideix amb l'aparició d'aquesta problemàtica, en la reaparició d'aquestes problemàtiques en alguns barris, és, com no cal dir-ho, com de seguida heu entès, el tombant demogràfic. El tombant demogràfic a Catalunya és particularment intens a partir de l'any, coincideix pràcticament amb el tombant del cicle immobiliari a partir de l'any 1996. Catalunya havia conegut un període de gran, Catalunya i tot Espanya, però en particular, i totes les grans àrees metropolitanes espanyoles, havien conegut un gran període de creixement demogràfic entre l'any 1960 i l'any 1975. Sí? A l'any 1975 vàrem arribar a una població, tot Catalunya, de 6 milions d'habitants. Ens va agradar tant que fins i tot en vam fer un eslògan, som 6 milions. Ho vam ser 20 anys. Vam arribar a ser 6 milions a l'any 1975, seguíem sent 6 milions a l'any 1996. 6 milions i escaig, 6 milions 150. Durant aquest període, la taxa de natalitat es va reduir d'una forma extraordinària. És a dir, aquella pujada tan gran de la població que havíem conegut en els anys 60 i en els anys 70, aquesta nova població ja urbanitzada redueix les seves taxes de reproducció d'una manera fortíssima, per dir-ho clar. En les generacions que varen néixer, doncs, en els anys 60, venien a néixer, no?, a raó de 150.000 nens a Catalunya, no?, a l'any, en les generacions nascudes a inicis dels anys 90, han vingut a néixer, doncs, a raó de 50.000 nens i nenes, certament, a Catalunya, a l'any. I encara que aquests segons són més llestos, més guapos, més ben formats, més tot, no?, més sants que no pas aquells que vàrem néixer en aquell període juràssic, no?, els seus 50.000 no són prous per reemplaçar els nostres 150.000 que ja anem marxant. I això fa que hi hagi una necessitat en el mercat de treball de encara més, en un període en què l'economia catalana i espanyola ha crescut molt per sobre de la taxa europea, de força de treball. I això és el que produeix, a partir del moment en què aquestes cohorts primes, no?, aquestes cohorts xiques de joves, no han pogut venir a omplir el forat que anaven deixant les cohorts amples, no?, dels anys 50 i dels anys 60, això és el que ha produït una entrada molt forta de població, no?, de població vinguda de fora. I així, des de l'any 1996 cap aquí, hem passat, com sabeu bé, de 6 milions a 7 milions i mig, 7 milions 800 mil, depèn de com es compti. Aquesta població nouvinguda, pel que fa a les condicions del mercat d'habitatge, s'ha vingut a trobar, com tants autòctons, en una situació d'insolvència respecte a les condicions actuals del mercat d'habitatge. És a dir, que en les condicions del mercat han tingut molta dificultat per accedir a l'habitatge. Això què ha produït? Ha produït essencialment tres resultats, dels quals a mi m'interessa el tercer. Però el primer dels resultats és, i vosaltres que estudieu les temàtiques de joventut ho coneixeu molt més bé que no pas jo, és l'endarreriment de l'edat d'emancipació, no?, cada vegada més, i no només per raó de la qüestió de l'habitatge, però també per raó de la qüestió de l'habitatge, l'edat d'emancipació, el nest living, que li diuen els anglosaxons, s'ha anat endarrerint a Catalunya. Quina és l'edat mitjana avui dia d'emancipació a Catalunya? Dels joves, bé dels joves, no sé si es pot dir això, són 29 anys i 8 mesos. Això, els que hagin de tenir fills que ho pensin, perquè és una convivència llarga, són 31 anys per ells, una mica menys de 29 anys per elles. Això té, que podríem fer broma, etc., però té efectes, no cal dir-ho, devastadors sobre la taxa sobre la taxa de natalitat, sobre la taxa de natalitat, si més no, d'aquesta població. Per què? Perquè la formació de llar, com ens han explicat els companys del Centre d'Estudis Demogràfics, no? La formació de llar tan tardana, no? Porta la decisió del tenir fills molt, molt a prop ja del rellotge biològic d'elles. De tal manera que el nombre de fills per parella és molt, el nombre de fills per dona és molt, molt reduït. La qual cosa tindrà efectes, no? De nou, sobre la piràmide demogràfica, etc. Primera. Segona, es produeix una situació que no havíem conegut des dels anys 50, que és el trencament de l'equivalència una família, una llar. Aquesta equivalència bàsica, no? que feia doncs, que en una llar s'hi posés una unitat familiar, definiu-la com la vulgueu, això de unitat familiar, però una unitat de convivència, sigui la que està legitimada per vincle de matrimoni o altres, o d'amistat o de les que sigui, s'ha acabat trencant per formar, per aparèixer llars que en l'accepció tradicional, no sé si es podrien anomenar d'aquesta manera, diguem, habitatges ocupats per moltes persones sense vincles ni de parentiu, ni d'amistat, ni de cap altra relació entre ells, més que la conveniència de viure. La tercera derivada de la situació és l'increment dels riscos de la segregació urbana. I aquí és on jo volia anar. Què és el que ocorre en una situació d'aquest tipus? Doncs ocorre que aquells que tenen dificultats per accedir a l'habitatge amb els preus mitjans, òbviament tracten de satisfer aquesta necessitat allà on els preus són més baixos. Com que els preus en cada municipi no són homogenis en tot el territori, sinó que en alguns barris, en algunes àrees, per raons de l'existència de dèficits urbanístics, del mal estat de l'habitatge, de la problemàtica mateixa del seu espai públic, entre altres, són allà els preus més baixos, la població amb menor capacitat adquisitiva tendeix a adreçar-s'hi. Si el preu mitjà del municipi és aquest d'aquí, si voleu passar, sisplau, aquí hi ha lloc. Dic, si el preu mitjà del municipi és aquest d'aquí, i aquest és el preu en els barris amb majors dèficits urbanístics, com és obvi, la població amb menor capacitat adquisitiva tendeix a concentrar-se. Això, al seu torn, té un efecte negatiu sobre els preus en aquests barris. Per què? Perquè els propietaris immobiliaris, en veure que s'hi concentra problemàtica social, no? En veure, per dir-ho en termes plans, que el barri va cap a baix, no va cap amunt, sinó cap avall, no? Descompten de les seves perspectives de guany, no?, la presència d'aquesta problemàtica. I per tant diuen, atenció, que aquest barri no puja, o no puja com la resta del municipi, per tant, jo el que em convindria més és vendre, i vendre de pressa. Qui vendre pressa tendeix a baixar el preu. I en baixar el preu el que fa és atraure encara més població en situació de necessitat. I així, la qual cosa encara espanta més la resta de propietaris, els quals tendiran en principi no a voler vendre, etc. I això és el que va fent que la forquilla de preus entre determinats barris i el conjunt de l'àrea urbana es vagi obrint. Que de perdurar aquest mecanisme és aquell el que porta, diguem-ne, la formació d'àrees urbanes molt homogènies, no?, socialment. És el que incrementa els riscos de la segregació social. Des d'aquest punt de vista, i aquí és on començava, els preus de l'habitatge, els preus del sòl i el seu corol·lari, els preus de l'habitatge, no?, a través d'aquest mecanisme que anomenem de la formació de la renda diferencial, no?, actuen com un filtre gegantí, no?, que permeten a alguns moure's amb molta facilitat sobre la totalitat de l'espai urbà, no? I en canvi restringeixen molt els moviments dels altres. per dir-ho pla. En l'espai urbà n'hi ha, com si ens l'imaginéssim com un escaquer, no? N'hi ha uns que es poden moure com a reines, no? I n'hi ha altres que només es poden moure com a peons, no? N'hi ha uns que poden triar tots els destins, n'hi ha uns altres que tenen els destins possibles, no? Molt acotats. Aquells de vosaltres que us interessi aquesta temàtica, hi ha un article clàssic, no? De David Harvey, no? En aquell llibre Urbanisme i Justícia Social, no? Ja, doncs, en el que explica estrictament la formació d'aquest procés. Ell n'hi diu el mecanisme de formació de guetos, tot i que l'expressió gueto té una sèrie de connotacions que jo em resisteixo a utilitzar, però que sí que explica de manera molt clara aquest procés d'actuació de la renda diferencial. Aquest és el punt de partida. Aquest és el punt de partida. Nosaltres tenim a Catalunya, tenim a Espanya, tenim en bona part d'Europa Occidental una reemergència de problemes urbans que afecten en particular intensitat determinats grups socials, que són aquells qui menys tenen, les dones, la població jove, la població vella, que a través d'una component especial específica, que és l'increment dels riscos de la segregació urbana, que condueixen aquests grups en situació subalterna, en situació de necessitat, en situació, diguem-ne, de dificultat, a concentrar-se en determinades àrees, que són precisament aquelles on hi ha uns dèficits urbanístics, unes mancances de serveis i una problemàtica també d'espai públic superior. Aquesta és la diagnosi de la situació d'arrencada. Davant d'això, què és el que es pot fer? O què és el que vàrem concebre com que seria possible de fer? Vam pensar, si el problema essencial és el mecanisme de la renda diferencial, és el mecanisme de la formació de preus, què passaria si nosaltres agaféssim molts recursos públics, és a dir, recursos que són de tots, i els invertíssim allà on les situacions de dèficit urbanístic són més grans? És a dir, què passaria si nosaltres agaféssim i tractéssim de resoldre, fins allà on es pugui, no?, aquest gap en els dèficits urbanístics, en la problemàtica d'espai públic, en la problemàtica de serveis, entre aquests barris i el reste de l'àrea urbana? La resposta que nosaltres ens donàvem de manera tentativa era dir, si nosaltres aconseguim tancar aquest gap, la renda diferencial també s'hauria, és a dir, la renda diferencial dels preus de l'habitatge també s'hauria de tancar. De tal forma que certament no aconseguirem evitar les diferències socials, però sí que evitaríem que les components territorials vinguin a ser un element agreujant de les problemàtiques socials. Sí? És a dir, evitaríem aquesta tendència a la concentració especial de les problemàtiques socials, que acaba sent per ella mateixa, no?, una barrera, ara ho veurem, a la igualtat d'oportunitats, a les possibilitats de tractar-les, a les polítiques urbanes, etc. Aquesta hipòtesi, aquest plantejament, és l'origen de la llei de barris, que funciona de la manera següent, funciona d'una manera ben simple, no? Funciona, potser alguns de vosaltres heu tingut familiaritat, entenc que n'hi ha alguns que treballeu en ajuntaments i en l'administració des de fa temps, no? Doncs potser alguns heu tingut familiaritat amb aquest programa europeu que es va anomenar Programa Urban. El Programa Urban va ser un programa europeu adreçat als municipis, no? Del qual nosaltres vàrem copiar a dues mans, copiar els plantejaments inicials. Com funciona? Doncs funciona d'una forma molt simple. Funciona dient, nosaltres fem una crida als ajuntaments, deixeu-m'ho explicar bé, nosaltres creem un fons econòmic per intervenir en aquests barris i fem una crida als ajuntaments que es trobin en situació de dificultat i de voluntat d'intervenir en un d'aquests barris, dient-los, senyor alcalde, senyora alcaldessa, Si vostè vol intervenir en aquest barri, no sobre els edificis, no sobre les façanes o els baixants o els ascensors, no sobre l'espai públic, no sobre l'activitat comercial, no sobre els temes juvenils, no sobre els temes d'equipaments, no sobre els temes de gènere, sinó sobre tots aquests temes al mateix temps. És a dir, si vostè vol intervenir-hi no d'una manera sectorial, sinó d'una manera transversal, i ho vol fer en un període determinat, i està disposat a esmerçar-hi uns recursos municipals, nosaltres l'ajudarem. I què vol dir que l'ajudarem? Doncs que li finançarem entre el 50 i el 75% del total. Presenti'ns el projecte, si nosaltres el podem seleccionar, nosaltres tractarem d'ajudar. De quins barris es tracta? Es tracta essencialment de tres tipus de barris, que són, esclar, aquells que acumulen més dèficits urbanístics, no? Els nuclis antics, els polígons dels anys 60 i els anys 70, a Catalunya vam construir en aquest període de gran creixement demogràfic 700.000 unitats d'habitatge en polígon, en aquest període, amb situacions de molta dificultat i de molta mancança de serveis. 700.000 unitats per tenir un parangó és la ciutat de Barcelona, la ciutat de Barcelona és són 700.000 unitats. I finalment, les àrees nascudes de processos d'urbanització marginal, és a dir, àrees mal girbades inicialment, mancades de planejament, etc. El programa va començar l'any 2004 i per tant acumulem en aquest moment, doncs, ja entre 6 i 7 anys d'experiència. Anem a veure quines són les principals ensenyances, els principals ensenyaments que nosaltres hem derivat de la seva aplicació. La primera, la més important, segurament, la primera és la necessitat de disposar d'una visió de conjunt. Què vull dir amb això? Vull dir que quan un pensa en el problema d'un barri, posem per cas de Sal, o d'allò que n'hi diuen Sal 70, o del centre d'Olot, o del casc antic de Ripoll, o d'algun barri de Roses, no? Un pot pensar, això és, abans que res, una problemàtica local, no? Què hi ha de més local que la problemàtica d'un barri? Doncs, davant d'això, escolta, qui li toqui d'intervenir és l'Ajuntament. Per tant, ja ho farà l'Ajuntament, no? I és un problema seu. El programa de barris parteix de la noció contrària, no? Parteix de la idea de que si aquests barris es troben en aquestes situacions de dificultat, es deu no a raons de caràcter local, sinó a raons de caràcter estructural, que són aquestes que he tractat d'explicar d'entrada, a la situació del mercat de l'habitatge i a les dinàmiques demogràfiques que resulten en un increment de la tendència a la segregació urbana. I precisament perquè s'hi troben per aquestes raons, estan en pitjor situació que altres per fer-hi front. Per què? Perquè tenen major demanda i menor base fiscal, no? És a dir, poden recollir menys diners de l'activitat i de la gent que viu en el seu municipi i, en canvi, se'ls hi adreça major demanda, tenen més necessitats. Per això, la primera cosa que necessitem és un mecanisme de transferència de recursos, no? De transferència territorial de rendes, no? Hem d'agafar recursos que són de tots, no? I passar-los cap allà i posar-los allà on més es necessiten, no? I això només es pot fer des d'una perspectiva de conjunt. L'actuació sobre les problemàtiques urbanes, l'actuació sobre l'espai públic, l'actuació en matèries de segregació urbana, avui no és una problemàtica local. I no es pot dur a terme exclusivament des d'una perspectiva local. A partir d'aquesta constatació, ja al llarg de 6 convocatòries, ara aquests dies està oberta la 7ª, nosaltres hem vingut a intervenir fins a un total de 117 barris arreu de Catalunya amb una inversió total generada d'uns 1.200 milions d'euros aportats a meitats entre l'administració de la Generalitat i els ajuntaments, no? I ja ho veieu, extesos molt per tot el territori de Catalunya, a les comarques gironines, doncs aquí veieu els casos que d'altra banda doncs ja coneixeu prou bé, no? Són els Salts, Santa Eugènia, aquí Girona, no? Són els Roses, són els dos programes de Figueres, el de la Marca de l'Am i el cas que han dit de Figueres és, és Banyoles, són els Palafrugells, els Palamós, els Sant Felius, etc. No m'estenc, si després algú vol algun detall concret d'algun d'aquests programes, doncs ens hi podem referir. Primera noció, doncs, primera necessitat, la d'una visió de conjunt. Ara, se'ns plantejava, però, el segon problema, que és, escolta, i com els fem per seleccionar-los, aquests projectes, no? Perquè les necessitats són moltes i molt diverses. Com fem per integrar-los? Aquí, d'entrada, el que podria pensar-se és, home, anem a veure aquells que estan pitjor, no? Anem a veure els que es troben amb la situació de més gran dificultat, no? I aquells donem-los els diners. Per exemple, fem un rànquing, no? Agafem una sèrie d'indicadors estadístics i diem, escolta, en funció d'aquests indicadors, mirem els que estan pitjor. La veritat és que l'experiència ens ha mostrat que aquesta no és la millor manera de fer-ho. Per què? Per exemple, quan es va aplicar a França un programa d'altra banda benemèrit, no? Que es va anomenar Cartier en Crisi, algú ha sentit parlar, de barris en crisi? Un barri doncs, molt ben intencionat a França per actuar sobre les banlieues, els HLMs, etc. Va ser un fracàs. Entre altres raons, el fracàs va ser un fracàs per la dificultat, com dir-ho, perquè el mateix mecanisme de selecció venia a ajudar a estigmatitzar aquests barris. No? Perquè deia, són els barris que estan pitjor de tot França. No? Fixa't aquest pobre que és que viu amb un Cartier en crisi. I d'altra banda, el fet d'estar en molt mala situació no implica necessàriament que tu tinguis el bon projecte per intervenir-hi. No. És per això que el que vàrem decidir va ser seleccionar a través d'una sèrie d'indicadors estadístics que teniu a dalt, que són d'aquests quatre camps, no? Referits a dèficits urbans, econòmics, socials, i demogràfics, no? Però també, almenys en un 50% de la valoració, atenent a la bondat dels projectes que s'hi plantejaven, no? El procés de participació ciutadana, la implicació de l'Ajuntament, etc, etc. És per això que hem pogut dir moltes vegades, no? Que el nostre programa no és tant un programa per barris amb problemes, com més aviat un programa per barris amb projectes. Barris amb projectes per fer front als problemes, ja s'entén, eh? Però vull dir que la nostra finalitat no és tant abocar diners sobre els problemes, sinó portar recursos a aquells programes que ens sembla que podrien contribuir a resoldre'ls. La tercera lliçó que hem après és la necessitat d'un plantejament transversal. Què volem dir amb això? Volem dir que per intervenir ens cal de manera absoluta una visió dels problemes que afecten el barri, no sectorialitzada, sinó del conjunt d'aquesta problemàtica. Per què? Perquè si anem a actuar sobre la formació de la renda urbana, no? Sobre la renda urbana actuen tots els temes, o una part molt important dels temes, no? I per tant hem de ser capaços d'incidir en tots i en cada un. És per això que vàrem concebre, no?, 8 camps d'actuació que tracten de cobrir tant com podem totes les problemàtiques associades al barri. I vam indicar als ajuntaments que seria pràcticament impossible obtenir ajuts si no s'intervenien tots 8 de l'hora, o almenys amb 6, 7 o 8 de la totalitat. Fixeu-vos que, ara ho detallarem ràpidament, que es tracta de temes que van des de l'urbanisme més pròpiament dit fins als aspectes més socials. No pas perquè condividim aquella idea molt tan maniquea de que hi ha programes per les pedres i programes per les persones. L'urbanisme, se'ns deia ara fa un moment, és essencialment una política social. L'urbanisme, si ben practicat, és una política social. I alguns ens hi van posar precisament per això. És a dir, el posar ascensors a les cases que permeten a la senyora de 80 anys que ja no pot baixar a comprar al carrer, baixar-hi, és una política social. El dotar els barris d'equipaments o d'espai públic és essencialment, abans que res, una política de caràcter social. Anem a veure quins són aquests 8 camps i com s'han distribuït. El primer, i això té relació directa amb el que vosaltres esteu tractant, és el tema de l'espai públic. Fixeu-vos que d'aquells gairebé 1.200 milions dels que estàvem parlant, els ajuntaments hi han volgut destinar pràcticament la meitat dels seus recursos, dels recursos dels que han disposat. Algú dirà, i per què és això? Perquè, òbviament, en la formació de la problemàtica i en l'expressió de la problemàtica d'aquests barris, el vostre tema, és a dir, el tema de l'espai públic, hi té un paper clau. Els dèficits urbanístics es deuen en bona part, en primer lloc, en la situació de l'espai públic, amb la situació de dificultat, amb la mancança d'àrees verdes, amb la mancança d'espai públic, amb la densitat extremada, etc. etc. Primer aspecte. Segon aspecte. La situació de vida del barri porta a un ús de l'espai públic que contribueix en moltes ocasions a dues coses, a la seva degradació per sobreús, per sobreocupació, i dos, al conflicte. Deixeu-me que ho expliqui. Molt sovint en aquests barris, i molts de vosaltres hi teniu l'experiència, no? Tenim aquesta impressió d'una ocupació molt forta de l'espai públic, per no citar cap cas gironí. No? Si nosaltres ens anem a Collblanc la Torrassa, no? A l'Hospitalet de Llobregat. Un quilòmetre quadrat, 50.000 habitants, 42% de població estrangera. No? Hi ha una plaça en el barri, en aquest barri d'aquesta densitat extraordinària, no? Que seria difícil trobar-hi equivalent, no ja a la regió metropolitana, sinó a tota Europa. No? La plaça Espanyola. No? En aquesta plaça, que deu tenir, no?, aproximadament un tamany que és com 5 o 6 vegades aquesta taula, no?, si un hi va a les 6 de la tarda, hi trobarà una gernació de gent, no?, una munió extraordinària de gent, no?, els bars portats ara doncs, per ciutadans vinguts de la Xina, els vells que miren de prendre el sol, les senyores que surten amb la canalla d'escola, uns nois equatorians que juguen a bàsquet, uns altres que voldrien jugar a críquet, etc. etc. Hi ha molt poc espai i aquest espai és utilitzat molt intensivament. Aquesta utilització intensiva molt sovint en comporta un sobreús i una degradació, per exemple, una degradació del mobiliari urbà, etc. etc. No pot ser d'altra manera. No pot ser d'altra manera. N'hi ha molt poc i, a més, les condicions en l'habitatge, i això ho coneixeu bé prou, ho coneixeu bé prou aquí a Salt, a Santa Eugènia i a no sé quants altres llocs que ara podríem esmentar, no? Les condicions en l'habitatge i de la sobreocupació d'habitatge fan que, a més, a dintre l'habitatge hi hagi molt poc espai i per tant es tendeixi a ocupar, a estar més en l'espai públic que en l'interior mateix de la vida. Això crea també les condicions per al conflicte, no? Per un conflicte d'usos entre grups diversos, no? Que vol dir, ara ens deia l'alcaldessa, fruir, no sé si apropiar-se és sempre la paraula, però en tot cas, diguem-ne, utilitzar aquell espai i en utilitzar-lo desplacen altres usos, diguem-ho així, volguent o no volguent. No és doncs d'estranyar que una part fonamental de la inversió s'adreci al manteniment, a la creació dels espais públics. En el cas de Collblanc la Torrassa, si em permeteu seguir l'exemple, perquè és un dels programes doncs, que ja està molt avançat, no? Doncs a fer la plaça de la Creu Roja, la plaça de la Sènia, no? Un enfilall de places, a la plaça de les Vidrieries Velles, en un interior d'illa, no? Allò que fa que ara quan ho vas a visitar, no? El regidor t'agafi així pel braç i dius, mira, què veus cap allà? Què vols que vegi? La palmera. Diu, va, molt bé, veig la palmera. És la palmera del Parc de la Marquesa. I te n'adones, esclar, és que a Collblanc la Torrassa mai havies tingut perspectiva urbana. Mai havies vist més enllà del carrer. No. I aquesta lluita per l'espai és fonamental, no? Com ho és, que us diré, doncs la urbanització en millors condicions del carrer Francesc Macià a Salt, o de l'Avinguda dels Països Catalans també a Salt, no? O la recuperació doncs, dels... En fi, ara no entrarem en casuística. Primer aspecte, doncs, com anem? Aquest és el tercer ensenyament. Això, aquest tema de la transversalitat, és per a les nostres administracions extraordinàriament problemàtic, extraordinàriament difícil, perquè les nostres administracions no funcionen així. La nostra administració funciona de manera sectorialitzada. Aquí teniu els d'urbanisme, aquí teniu els d'habitatge, aquí teniu els de joventut, aquí teniu, etc, etc. I aconseguir de formar, no? Després parlarem a través de quins mecanismes, no? Hi ha molt moviment de tropa, veig. Ja acabarem de seguida. I aconseguir trobar els mecanismes de col·laboració intraadministrativa és molt, molt complicat. Després parlarem de quina manera hem tractat de resoldre-ho, això. La quarta lliçó que hem après és que l'única forma d'intervenir en aquests barris és amb una fortíssima inversió pública. És a dir, que deixats ells mateixos, deixats el simple mecanisme del mercat, aquests barris estan condemnats a anar cap avall. I que l'única forma, diguem-ne, d'evitar que aquest mecanisme de la renda jugui en contra nostra, al revés, que comenci a jugar a favor nostre, és a través d'una inversió pública molt forta. El primer lloc, perquè veieu, a baix hi ha la inversió de pla de barris, a dalt hi ha la generada per aquesta inversió de pla de barris, la que hem atret. Doncs és que la inversió d'un programa d'aquest tipus, quan té èxit, atrau altra inversió pública, no? Però el que ens interessa, i us he posat a dalt a mà dreta, no és només l'altra inversió pública que atrau, sinó sobretot, en particular, la inversió privada que atrau. Allò és el centre d'Olot. Ja sé que es veu molt poquet, no? Però teniu assenyalat amb diversos colors, no? Les llicències de rehabilitació integral que han arribat a l'Ajuntament de rehabilitació integral d'edificis que han arribat a l'Ajuntament d'Olot al llarg dels 4 anys d'aplicació del pla de barris. No sé si ho veieu des d'on esteu vosaltres, però pràcticament cobreixen tot el barri. Què vol dir això? Vol dir que els veïns, que els propietaris, no, en veure que el barri anava cap amunt en comptes d'anar cap avall, en comptes de deixar l'habitatge tancat o mal llogar-lo o mal vendre'l, han dit, escolta, doncs l'arreglo, doncs potser anirà a viure el meu fill, doncs potser el llogaré en millors condicions, etc, etc. L'Ataca, allà tindríem el centre, la plaça dels Gegants, a dalt és la plaça de Camp de Mas, etc, etc, no? Com veieu, és molt, molt extensa. Amb això, el mercat, que t'ha estat a punt de matar, està començant a jugar a favor teu, no? És a dir, a través de la inversió pública has corregit la dinàmica del mercat, no? Ha generat un incentiu per la inversió i ara aquest està jugant a favor teu. Aquí hi ha un problema que de seguida vosaltres detectareu, no? Que és el de dir, escolta, en fer això, certament, el mercat t'ajuda, però els preus també pugen. I si pugen els preus, no estarem matant l'única vàlvula d'escap, una d'aquelles poques vàlvules d'escapament que teníem per la població que menys té. És a dir, i d'acord, hauràs aconseguit, diguem-ne, que la renda, que el diferencial de renda sigui menys gran. Hauràs evitat que s'obri la forquilla. I amb això, certament, hauràs aconseguit que els factors territorials juguin menys, no?, a l'hora de gravar les desigualtats socials. Però potser hauràs impedit, no?, l'entrada en el mercat d'habitatge, o hauran d'entrar en pitjors condicions, d'alguns que tenen molt pocs recursos. És per això que hem dit i hem repetit tantes vegades que la política de rehabilitació de barris, només feta de la forma com l'hem estat tractant de fer, només té sentit social. Una altra cosa és que vulguis induir voluntàriament processos de gentrificació, que això és un altre tema, eh? Però només té sentit social si s'exerceix al mateix temps que amb una política decidida d'habitatge protegit i d'habitatge públic, en els mateixos barris on s'està produint, com per exemple a Olot, clarament, no? O com per exemple a Salt, o com per exemple a Collblanc, la Torrassa, etc. Veieu què vull dir. Per tant, has d'aconseguir al mateix temps que incideixes amb aquests aspectes, de caràcter d'inversió, generar l'habitatge protegit. La cinquena lliçó que hem après és la de que per tirar endavant un projecte d'aquest tipus és essencial la cooperació interadministrativa. És a dir, que no en sortirem únicament amb l'actuació d'un sol nivell d'administració. Abans dèiem, és necessària la col·laboració interadministrativa. Sí, però sense la interadministrativa no en tindrem, no en sortirem. Mira, esclar, aquí hi hauria una tentació que és prou evident, no? Que és, la Generalitat té els recursos, no? Li diu, senyora alcaldessa, vostè té un barri amb aquesta situació de dificultat, vol que intervinguem? No es preocupi, que jo de la marca de l'AM a Figueres me n'ocupo jo, ja ho arreglo jo, del centre de Ripoll ja ho fa la Generalitat. Això, que a més és una màquina molt potent, amb una gran capacitat de licitació, amb una gran capacitat d'intervenció, etcètera, etcètera. Aquesta, que és la recepta teòricament per la facilitat, és també la recepta pel fracàs. Per què? Perquè cal actuar des de la proximitat. Cal actuar des de la immediatesa, des del coneixement dels problemes. I en canvi, aquells que tenen la capacitat de fer-ho no tenen els recursos. Per tant, uns tenen una cosa i els altres tenen l'altra. Doncs s'ha d'actuar conjuntament. Vet aquí per què, doncs, cal aquesta... Si volem aplicar aquella visió de conjunt a la que feia referència, cal la intervenció dels dos nivells. I a més, si volem fer la col·laboració interadministrativa, cal també mirar com ho articulem. Per això, la peça essencial del funcionament del programa de barris són aquests comitès d'avaluació i seguiment, que n'hi diem. Per cada barri, un comitè. En el que seu qui? En el que seu l'administració de la Generalitat, amb tots els departaments que tenen relació amb les temàtiques de barris, des d'urbanisme fins a salut, no? I a l'Ajuntament, l'alcalde i totes les regidories que tenen relació amb la problemàtica de barris, des d'Hisenda fins a la Guàrdia Urbana, si ho voleu dir així. Són unes taules que no tenen molt pocs precedents a l'administració catalana, no? En la que seguin dues administracions juntes i tots els elements d'aquelles administracions que sobre una problemàtica tenen alguna cosa a dir. Fixeu-vos que amb això fem una gran violència sobre el funcionament habitual de l'administració. La nostra administració funciona per pressupostos anuals. Els hi proposem de funcionar per pressupost per programa. La nostra administració funciona sectorialment. Li proposem de funcionar transversalment. La nostra administració funciona com si els nivells administratius fossin compartiments estancs. Els estem proposant d'actuar conjuntament. Aquest capgirament de les dinàmiques conté, al meu entendre, la llavor d'una transformació, modestament, la llavor d'una transformació important en les pràctiques administratives. Que, si voleu, després en podem parlar més extensament, en un dels àmbits en què hauria de ser de particular aplicació, és el de la joventut. Com que em diuen que haig d'acabar amb 5 minuts i només he fet 5 lliçons, ara ens toca a lliçó per minut, ja em disculpareu. Per tant, aniré molt ràpid, si voleu, i tornarem a una... El tema aquest de la cooperació porta també a la qüestió de la dificultat econòmica, no? Què passa amb els ajuntaments que se'ls demana de portar el 50%? I això és positiu des del punt de vista de la corresponsabilitat. Però què passa amb els ajuntaments que no hi arriben? En particular, aquí teniu el pes relatiu que suposa pels pressupostos municipals, no? L'aportació al pla de barris segons la grandària dels municipis. Veieu que per un municipi més xic de 10.000 habitants, el pes que, del seu pressupost que hi ha d'aplicar és extraordinari, fins al 20% al llarg de 4 anys. No? He de dir que respecte a les previsions inicials, els ajuntaments estan complint molt, molt bé. És a dir que, tot i que no ho acaben en 4 anys, ho acaben normalment en 6, i que, per exemple, doncs aquí a les comarques gironines, no? Olot ja ha acabat, Salt ja ha acabat, i altres estan doncs, molt a prop de finalitzar en els terminis que se'ls va. Però és indiscutible que hi ha una dificultat, que s'hauria pogut agreujar moltíssim si hagués entrat en vigor d'una manera tan taxativa com la que es va proposar la limitació de crèdits pels ajuntaments ara fa uns dies. Deia que per la cooperació que per la cooperació s'ha creat aquests organismes dels comitès d'avaluació i seguiment. Això és molt positiu. Ara, si la intervenció en el barri és exclusivament un exercici administratiu, és a dir, és una acció amb tota la legitimitat del món, de les administracions i res més que això, està condemnada també en bona mesura al fracàs. Per què? Perquè si els veïns no se la senten seva, no ja com a destinataris, sinó com a protagonistes, és molt difícil que es generi aquell mecanisme de complicitats que és necessari per revertir la dinàmica del banc. No? Per això és imprescindible tenir implicats els veïns des del moment inicial. Això no és gens fàcil, no? Per exemple, com es fa per tenir-los implicats en el disseny d'un programa que encara no sabem si tindrem els diners per fer-lo? Si voleu podem anar-hi un momentet sobre això. Després, com ho fem per tractar de tenir una participació representativa dels veïns? Certament, en els comitès se'ls ha volgut integrar. Els comitès, ja des de la llei, són a tres. Generalitat, Ajuntament, amb aquesta composició que deia, i la representació dels veïns. Això obliga, de nou, a una violència molt forta per l'administració, perquè l'administració, de nou, està molt poc habituada a treballar d'aquesta manera. No? No, nosaltres tenim una màquina que anem tirant, no? I sovint, diguem-ne, aquest diàleg amb els veïns, amb la ciutadania, hi passem per sobre. No? Per tant, cal un canvi en la forma de funcionar de Generalitat i d'Ajuntaments. Però permeteu-me dir també que cal un canvi molt profund perquè això funcioni amb l'organització de la ciutadania. En la representació de la ciutadania. Molt sovint aquells que ens trobem asseguts en els comitès d'avaluació i seguiment tenen una representativitat molt, molt escassa. Però no per manca de voluntat de les persones que de manera benemèrita i utilitzant el seu temps lliure hi venen, no? Sinó perquè no hi ha un moviment ciutadà que els hi doni suport. Les associacions de veïns, en molts casos, són coquill vida, no? Petxines buides de moviments que van ser. I una cosa que des de la vostra perspectiva, entenc, ens hauria de preocupar molt, és que els joves, les associacions de joventut, amb algunes excepcions, hi són pràcticament absents en tots els 117 comitès d'avaluació i seguiment. Podria comptar, i mira que els he, diguem-ne, els he presidit tots i cada un. Si ara hi penso, doncs són molt, molt pocs els casos en què hi ha hagut una representació de joves. Acabo amb les tres darreres lliçons. La primera, que és òbvia, i que amb aquells de vosaltres que treballeu aplicant polítiques de joventut, doncs això us resultarà conegudíssim, és imprescindible amb això, que és un procés d'aprenentatge col·lectiu, capitalitzar les experiències, és a dir, veure allà on ens hem equivocat, veure allà on ens ha sortit bé. Per fer-ho hem creat aquesta xarxa, que n'hi diem xarxa de barris en projectes, que és la xarxa que plega tots els que hi treballen. S'ha vingut a crear, i això és molt interessant, aquesta espècie de comunitat dels tècnics de barris, que són molt sovint gent molt jove, a cavall entre un gestor, un polític, un mediador, un representant veïnal, no? un tècnic o un politècnic, que a vegades n'hi diuen, no? Bé, són uns 200-250 a tot Catalunya. ben articulada, aquesta gent és la llavor d'un canvi administratiu profundíssim en els ajuntaments. És un perfil del que no disposàvem i que està cridat, al meu entendre, a tenir un impacte profundíssim sobre el funcionament de les nostres administracions. Hi ha una web, etc, ara no m'hi extenc. Hi ha dues darreres qüestions. En una política d'aquest tipus és imprescindible avaluar-ne els resultats. Això normalment les nostres polítiques públiques no ho solen fer. Les nostres polítiques públiques les tirem endavant i la reflexió sobre els seus resultats, amb algunes excepcions, per exemple, en el camp de la sanitat hi ha una tradició d'avaluació, però en altres camps no hi és. Aquí ens van voler comprometre per llei a fer-la, de tal manera que cada 4 anys n'hem de fer l'avaluació de com funciona. I el programa de cada un dels barris, en acabar, ha de fer-ne una avaluació aprovada per aquest comitè d'avaluació i seguiment, Generalitat, Ajuntament, Veïns. Els resultats d'aquesta avaluació són prou interessants. Deixeu-me referir-me a aquells, els de la primera tongada, els que es van incorporar al programa l'any 2004. Els hi van proposar, ja us deia, per seleccionar, utilitzem una sèrie d'indicadors estadístics, 16 indicadors. Quan més alta és la puntuació, més possibilitat tens de ser triat. Sí? Més possibilitat tens de... perquè vol dir que estàs amb més dificultat, no? Els hi van proposar de dir, escolta, agafem ara, al final del programa, aquests mateixos indicadors i tornem a fer córrer l'estadística i veiem què ens passa. Doncs, de manera molt interessant, aquells barris que donaven una puntuació de 48 per mitjana, donen ara una puntuació de 44. Vol dir que aquests barris que tenien tots els punts per anar pitjor van una mica millor i que estarien avui en una situació més difícil per entrar en el programa de barris si haguessin d'entrar, m'explico? Això és un aspecte en principi positiu, n'hi ha d'altres que no ho són tant. Per exemple, creu que la vida al barri ha millorat en aquests 5 anys? Sí, el 50%, aquesta deu ser la meva. Sí, el 50%. Per tant, hi ha molta gent que pensa que és tot justet. No, gairebé un terç, el 33%. L'enquesta és de fa un any. Segurament, si preguntéssim ara, el resultat seria molt més negatiu encara. Per tant, n'hi ha un altre. Vostè sap que s'ha aplicat al programa de barris? Un percentatge molt alt et diuen que no ho saben. Per tant, aquí, i això també suscita interrogant respecte al tema de la participació, no? Però hi ha una última dada que em sembla que és molt rellevant. Si pogués, se n'aniria a viure fora del barri? Que és la pregunta clau. Si pogués, si vostè tingués els diners, marxaria? Doncs el 86% et diuen que no. I aquesta és una dada clau, al meu entendre. Per què? Perquè certament els nostres barris tenen moltes dificultats, però no estan en aquella situació, ni fins i tot aquests que són aquells que es troben en una situació, no estan en aquella situació en què la primera preocupació de la gent és marxar-ne, com podríem citar en altres casos europeus. I l'últim aspecte, l'última lliçó que hem après, és la necessitat de mantenir un plantejament permanentment crític respecte a l'instrument que estem utilitzant. D'anar-lo en l'administració, el principi bàsic és per què es fa això? Perquè s'ha fet sempre. Segon principi bàsic, funciona, no ho toquis. És, de nou, una recepta pel fracàs. Per què? Perquè cal anar-ho modulant. I així, ara jo no m'hi referiré amb extensió, no? A partir de en les dues darreres convocatòries doncs hem anat introduint modificacions, etc. Buscant sempre allò que des de l'administració necessitem, i que és un mínim de certitud per intervenir en benefici de la col·lectivitat. Aquestes són les lliçons que nosaltres hem après i de les que jo us volia parlar avui. Res més, moltes gràcies.
Bé, i moltes gràcies i per l'esforç de reduir-se en el temps disponible i vol dir que ara podrem tenir un temps nosaltres també per poder fer intervencions, qüestions, suggeriments, aclariments, etc. I fins a una hora determinada que ens imposa, diguem-ne, la cafeïna. És a dir, que podem restar un temps, diguem-ne, al descans, però ens comprometem, diguem-ne, a tres, màxim a tres quarts de dotze, haver acabat, diguem-ne, per tenir, diguem-ne, començar puntualment a les dotze. Jo crec que hi ha dos tipus de qüestions, les qüestions de caràcter general o d'aclariments que serien moltes i molt riques, i les que fa específicament a la gent jove que viu en aquests barris. Per a vosaltres, el micro. Tenim una intervenció allà baix de tot.
Hola, bon dia. En primer lloc, felicitar el fet aquest de que es valorin els projectes, no els problemes, no? Perquè l'administració, jo estic treballant en un ajuntament, moltes vegades dona molta importància als problemes i a vegades el que fa és cronificar-los, perquè com que va donant solucions a aquells problemes, no fa que la gent tingui un paper actiu. I en aquest sentit em sembla molt interessant, bueno, també la combinació de que hi ha una estadística que defineix i després hi ha un projecte que proposa una millora, no? El que passa que també hi ha un altre aspecte que ha sortit amb el de les lliçons que a mi em preocupa, i és el fet del desconeixement. És a dir, la població a la qual van destinats alguns d'aquests projectes moltes vegades els desconeix, no? I llavors, bueno, em plantejo com podem fer perquè arribin a aquesta població la informació d'aquest projecte i a partir d'aquí el pugui modificar també, no?
Mm-hmm. Molt bé.
Com ho voleu? Sí. Si voleu fem alguna intervenció més i després ell que vagi responent.
Jo mateix?
Sí.
Bueno, a mi m'ha interessat moltíssim el plantejament estratègic, tota la primera part, és a dir, criteris d'intervenció i el perquè de la intervenció. Bueno, m'ha interessat moltíssim sobretot el que deia la companya, el tema de no intervenir als barris que estan pitjor, sinó aquells que tenen capacitat de treure rendiment d'aquests recursos i per tant invertir en projectes. No és la primera vegada que ho sento, vaig tenir oportunitat d'estar al barri de les 10.000 vivendes, em sembla que és a Sevilla, no explica el mateix, no? Que no paraven d'invertir, i venia a ser com invertir en un pou sense fons, no? Diners que no revertien en el benefici de ningú, sinó que eren absorbits per la pròpia precarietat del barri. No? Per tant, el plantejament estratègic m'ha semblat molt interessant. La meva intervenció ve d'una altra banda, és a dir, no intervinc ni com a tècnic municipal de l'Ajuntament de Tarragona, ni com a estudiant del màster interuniversitari de Polítiques de Joventut, sinó com a veí del barri de la part alta de Tarragona. Com a veí que no veu que la pretesament forta inversió pública feta en el barri s'hagi rendibilitzat socialment. És a dir, no veig quins han estat els canvis efectius en el barri que facin visible que hi ha hagut aquest programa d'inversió pública. Quan feia referència a l'avaluació, a les qüestions que es feien a la població d'un barri on s'ha fet aquesta intervenció, deies en quina mesura pensa vostè que el barri ha canviat o millorat en els darrers anys, jo crec que s'hauria de vincular a la intervenció, és a dir, en quina mesura pensa vostè que aquesta intervenció es deu a la intervenció del pla de barris, a la inversió feta en el pla de barris. Crec que no es pot desvincular una pregunta a l'altra. I en segon lloc, si l'objectiu és reduir el diferencial entre els barris que estan en millor i pitjor situació des del punt de vista de les rendes d'habitatge, del preu de l'habitatge, si aquest és l'objectiu de la intervenció, crec que l'avaluació s'hauria de fer en funció d'aquest objectiu. És a dir, efectivament s'ha reduït el diferencial quan el preu d'habitatge i de renda a la part alta de Tarragona i altres barris de la ciutat, és la pregunta, no? És que hem de fer avaluació amb més els objectius. I, bueno, bàsicament això, després, si s'ha fet habitatge públic, no? Si s'ha de complementar per evitar la gentrificació, no? Evitar que es faci inversió a la part alta de Tarragona posin ascensor, posem per cas en el meu bloc de pisos, no? I a mi m'expulsin del barri, doncs hi ha una forta inversió també en habitatge públic que tampoc no he vist a la part alta de Tarragona. No sé si és el cas específic de la part alta de Tarragona i com s'ha gestionat el pla de barris a Tarragona, o si és quelcom que puc interpretar com generalitzat.
Em sembla que hi havia una tercera intervenció. Fem tres intervencions i després l'Oriol que respongui en els termes que li sembli i fem una altra roda fins que esgotem el temps. Estaria bé, diguem-ne, molts es coneixen, però estaria bé, diguem-ne, dir qui és cada un que parla i d'on és.
Molt bé. Jo sóc l'Oriol Romaní, que sóc professor del màster i professor d'antropologia a Tarragona, precisament. Jo volia fer, bueno, primer, a felicitar a l'Oriol Nelo, perquè a mi cada dia m'agrada més que en donguin classes i la d'avui m'ha encantat, una classe molt, molt ben donada i la veritat és que em va molt bé. Després volia fer una pregunta i un comentari, una pregunta molt concreta, simplement sobre, perquè he vist que hi havia molta diferència amb aquell punt en què hi havia la ràtio entre la inversió pública i la inversió generada. M'ha cridat molt l'atenció que hi havia quatre casos en què hi havia la columna de la inversió generada molt alta i en canvi hi havia casos en què era molt, molt baixeta, no? Llavors una mica que ens expliquessis les raons d'això. I després un tema que a mi em té molt preocupat i que precisament has posat tu l'exemple de la sanitat, que és el tema de l'avaluació. Jo he treballat molt en projectes aplicats en camps sociosanitaris i, bueno, més específicament, potser en temes de drogues, i de vegades un dels problemes que hem tingut és el tema d'un tipus d'avaluació fet en el camp sanitari molt condicionada només per una metodologia epidemiològica que deixa fora completament de l'avaluació elements molt més, diguem-ne, de tipus qualitatiu, no? En el camp aquest concret hi ha exemples molt que criden molt l'atenció, fer una avaluació molt ben pensada amb els termes de l'epidemiologia més clàssica, però clar, que resulta que no agafen tota una sèrie d'elements que no apareixen estadísticament perquè no els tenim registrats. Potser en el camp que jo treballo és especialment notable perquè estem treballant amb això que en diem poblacions ocultes, no? Però bueno, si d'alguna manera amb els tipus d'avaluació que plantegeu vosaltres heu pensat en avaluacions també complementàries amb aquestes més generals i més lògiques de tipus estadístic.
Molt bé. Si us sembla, potser ho podríem aplegar com amb tres paquets, no? Un primer que seria les qüestions del desconeixement, participació, mediadors, etc. Un segon que fos més aviat el de alguns temes d'aquests d'intervenció, rendes, habitatge, gentrificació, etc. I un tercer que fos més aquest, el de l'avaluació. I a dins d'aquest, Oriol, en el segon hi posaríem el tema de la inversió generada. Pel que fa al primer, el tema del desconeixement i de com vèncer-lo, diguem-ne, no? I de com aconseguir allò que dèiem, que és imprescindible que els veïns, per l'èxit, no? Els veïns hi estiguin implicats. Com ho fem, això? Aquí hi ha un problema d'entrada. Quan nosaltres vam començar, en què ens vam basar? En què teníem l'experiència municipal d'alguns programes d'intervenció integral que estaven confegits i no tenien els recursos per actuar. Palau Rocafonda a Mataró. Aquest que abans em referia, Collblanc la Torrassa a l'Hospitalet i algun altre que tinc al cap, que ara no cal que... Aquests eren ja el de Roquetes, Eren programes ja pensats i que es trobaven en què no anaven. Aquests eren programes que havien sigut fets en molt bona mesura a iniciativa veïnal. És a dir, eren organitzacions veïnals, no?, que reclamaven la complicitat de l'administració per tenir aquell programa. Fixa-t'hi que aquest va ser l'origen de dir, escolta, per aplicar programes d'aquest tipus que ja veiem que són el que hauríem de fer, com ho fem? I d'aquí ens inventem tota la història, no? Esclar, ara el problema és que els ajuntaments, a l'hora de reproduir processos d'aquest tipus per incorporar-se al programa de barris, tenen una recança, que és que si generen un procés participatiu d'aquesta mena i després no aconsegueixen l'ajut han generat una expectativa molt alta que es veu diguem-ne, descoratjada. No? I per tant, s'hi posen amb una mica de prevenció. Una manera que havíem pensat de resoldre-ho, i això potser haurà de valdre per les properes convocatòries, és la següent. Nosaltres venim a adjudicar en el mes de juny, normalment, cada any. Però, de fet, la firma del conveni de col·laboració en el que es tanquen les partides pressupostàries es produeix el mes de desembre. Potser podríem pensar que aquest primer any funcionés com allò que n'hi hem dit un any zero, no? És a dir, un any en el que es presenta el projecte que fossin les línies bàsiques, no? I que després, sense desnaturalitzar-lo, perquè si no els que han participat en el procés, no? En el procés de concurs dirien, que els de no sé on, que els de Camp de Bànol ens han promès que farien això i vosaltres els heu seleccionat i després diu que no ho faran, sense desnaturalitzar-ho, acabar-lo de confegir obligatòriament amb una participació veïnal, amb una participació veïnal més intensa. Això, en principi, hi hem donat moltes voltes. La veritat és que té un punt de dificultat, perquè cada ajuntament és cada ajuntament. Hi ha àmbits en el que és més fàcil d'impulsar i en altres que són més difícils, etc. Però una cosa d'aquest tipus es podria aconseguir. L'altra és, al llarg del procés, com ho fem per aconseguir aquesta implicació més alta? La nostra experiència és que si es redueix només el comitè d'avaluació i seguiment, és una cosa molt formal i molt buida de contingut, i que aquells que els hi va millor són els que han creat mecanismes específics de participació permanent, com són taules de seguiment, taules de participació i encara més exercicis de participació ciutadana concreta per al disseny, posem per cas, ja que és el nostre tema, de l'espai públic. A Sant Cosme i al Prat, la definició de la plaça d'Orcasites, no? Com s'ha d'urbanitzar la plaça d'Orcasites, no? Doncs hi hem de posar una font o no hi hem de posar una font? No la ponga, que van a venir a pinxar-se. Pues, va, doncs escolta, però en canvi una font aniria bé, i els gossos i el no sé què, no? Que gossos no, etcètera. Lo de sempre, tots aquells que heu treballat en processos veïnals, coneixeu, amb un resultat que és la plaça que s'ha decidit entre tots. Bé, doncs, i que en principi surt amb aquest plus, no?, de dir, tractem-la bé perquè aquesta és la nostra, no? El barri de Sant Roc, l'agençament dels carrers, ara a Badalona, ara podríem anar-ne comentant d'altres. I hi ha finalment un tercer aspecte que ha sigut desenvolupat amb molt d'èxit en alguns llocs, que és la presència de mediadors o d'agents de barri, digueu-ne com vulgueu, especialment per la constitució de comunitats de veïns. Aquí mateix, a Salt, s'ha fet una feina extraordinària de constitució de comunitats de veïns en edificis d'habitatge plurifamiliar en situació de grandíssima dificultat per fer-ho. Amb gent vinguda de països molt diversos, posar-los d'acord, que no tenen una cultura de dir s'ha de portar uns recursos per la comunitat, que tenen a vegades estratègies de vida que més aviat fan pensar en que el que voldrien és acumular uns recursos ara i marxar tan aviat com es pugui, que per tant la idea de portar uns recursos per la comunitat doncs els hi resulta, etc. Doncs crear aquesta dinàmica en més d'un centenar d'edificis d'habitatge plurifamiliar en un sol barri de Salt. Això que no ha sortit a cap diari, a diferència d'altres coses que s'hi han sortit, és una transformació, una revolució radical, és un canvi en la vida del barri radical. És a través d'aquests mecanismes, no, que hauríem d'aconseguir aquesta implicació més intensa. En el cas de la part alta de Tarragona, ja es produeix que el projecte arranca, ara no voldria que se'm malinterpretés amb això que diré, diguem-ne, una mica a la contra de l'Ajuntament, és a dir, el venen a generar les entitats veïnals que pengen cartells que diuen volem la llei de barris, no? En un moment en què l'Ajuntament diu nosaltres creiem que no caldria. Aquesta arrencada, jo diria, ha lastrat el projecte, perquè tot i que després hi va haver un canvi en l'Ajuntament i que el nou equip de govern se'l va fer seu, no? ha calgut reestructurar el projecte, refer-lo tot, i segurament allò que ja passa normalment en tots els projectes, que és que en els dos primers anys hi ha pocs resultats en el carrer, no? Aquí s'ha vingut a perllongar encara una mica més, però esperem doncs, que es aconseguirà de superar. El tema dels resultats efectius, de la inversió i de la inversió pública. És clar, la manera que el mecanisme bàsic és inversió pública que genera millor, que redueix els dèficits i millora les condicions, i d'altra banda que genera incentiu per inversió privada. Això és contradictori, o diguem-ho d'una altra manera, seria inaplicable amb una propietat pública massiva de l'habitatge. Si ho mirem amb les banlieues de França, no, on, com sabem, l'habitatge és en la seva immensa majoria propietat de les empreses, de les agències estatals d'HLM, no, de l'Hebergement à Loyer Modéré, no, l'estat francès, amb tota la potència de la república, no, ha fet operacions bastant similars a les nostres, amb un èxit molt escàs, no? Potser, en primer lloc, un podria pensar, i ara no de cap manera per donar lliçons a ningú, no? Però potser podria dir, és que ho han fet des d'una agència estatal de París, des de la Datar, desembarcant en un barri, no? Però la veritat és que allò que han fet en ocasions és molt, molt potent, no? En una de les banlieues més dures, si volem dir així, de Lyon, posar-hi al mig l'École Nationale de Ponts et Chaussées, no? Potser algú de vosaltres coneix la Universitat de Tolosa, l'Emirall, no? És allà al mig també d'un barri de Xalem, no? L'èxit d'aquestes operacions ha sigut escassíssim. Per què? Perquè respecte al patrimoni de les famílies pràcticament no ha tingut cap efecte pràctic. Perquè els habitatges de lloguer i de lloguer de propietat estatal, ja hi pots posar el diferencial de renda que vulguis allà, que la gent des del punt de vista del seu patrimoni se li enfum, fins al punt que aquest barri de Lyon l'han acabat tirant a terra, no? Això és el que fa que, penso, haguéssim de parlar amb molta precaució sobre el tema de la gentrificació, que a vegades s'utilitza per transposició, la gentrificació, no? aquesta tendència, no? aquesta dinàmica a través de la qual l'arribada de veïns amb rendes més altes pot acabar desplaçant aquells que tenen rendes més baixes. Aquesta lectura sovint, em sembla, parteix de la transposició acrítica de models de funcionament, sobretot anglosaxons, no? importats directament aquí, sense tenir en compte que hi ha algunes diferències bàsiques molt importants. La primera, la més important, el règim de tinença imperant. És a dir, allò que facilita de manera extraordinària els processos de gentrificació en ciutats angleses o en ciutats dels Estats Units és que el règim de tinença, la forma com les famílies ocupen les llars, és en lloguer. És clar, l'increment dels preus del sòl i de l'habitatge es tradueix, es trasllada de manera immediata en el lloguer, i per tant aquests surten. Ara, en els nostres barris, com deia, en un percentatge pràcticament en 9 de cada 10 casos, els propietaris de l'habitatge són els mateixos veïns. De tal forma que l'increment del valor del patrimoni es tradueix en un increment del valor del valor del patrimoni familiar. Encara més, amb un incentiu per invertir i amb un incentiu per no marxar del barri en el cas de que les coses et vagin bé, no? i et permetessin de marxar. S'hauria doncs d'utilitzar amb precaució, i a vegades, la veritat, la utilització d'aquest, que alguna vegada en debats l'hem tingut, la utilització d'aquesta, d'això, és directament un sarcasme. Parlar de gentrificació a la Marca de l'Am, no? Parlar de gentrificació a la Font del Llargarut de Sant Vicenç dels Horts, parlar de gentrificació a Sant Cosme, parlar de gentrificació al Centre Històric de Balaguer, parlar de gentrificació a la Florida de l'Hospitalet o al Camp Clar de Tarragona,
o el barri de Sant Jaume de Tortosa, és no ja una, no, no ja un error, és un sarcasme, és enriure-se'n de la gent que hi viu. Perquè, deixeu-m'ho posar d'una manera una mica provocativa, tant de bo n'hi hagués de gentrificació. És a dir, tant de bo hi haguessin els incentius, no? Perquè gent que més aviat tendiria a marxar-ne, no? Si volgués quedar o hi volgués venir a viure. Això no treu, ans al contrari, de que és absolutament necessari una política molt, molt activa d'habitatge, conjunyida amb les polítiques de... I aquí, Oriol, allà on els diferencials d'inversió són més notables és perquè és on s'ha produït major inversió en habitatge, que és una inversió molt cara. És a dir, allà on, té, on la inversió pública fa el salt més gran és allà on s'hi han fet més polítiques d'habitatge públic, ja sigui pel mateix Ajuntament, ja sigui per la Generalitat. I això és el que crea aquests diferencials. S'han mirat de mesurar, sí, el que passa és que les sèries de preus són molt, molt complicades, i ara ja vaig a l'últim tema, que és el tema de l'avaluació. Com van voler fer l'avaluació? Ens ho van voler imposar per llei, però vam pensar, i això és clar, hi ha una part d'avaluació que només la pot fer l'administració, perquè només nosaltres tenim les dades, no? Però vam pensar, si és una avaluació només interna, no anirem bé. Llavors, vam encarregar a 7 equips de la Universitat Autònoma, de la Universitat de Barcelona, a consultors de diferents d'això, que fessin 7 camps d'avaluació. Per exemple, i molt preocupats, per exemple, això que preguntaves dels preus, no? Amb l'Observatori de l'Urbanització de l'Autònoma, en Francesc Muñoz, no? Fes-nos les sèries de preus, aviam què et surt. O fes-nos les sèries d'activitat immobiliària, aviam què et surt. Els aspectes, no? Que no volíem que fos exclusivament una quantitativa, no? Els aspectes socials, no? La gent de l'Oriol Homs, no? La gent del Cirem. Feu-nos una enquesta sociològica, diguem-ne, sobre les condicions de vida abans i després, etc. No? El resultat, el més el van voler publicar, i és un volum que potser l'heu tingut, i a més el van voler publicar amb les llums i les ombres, cosa que no, diguem-ne, avaluem no sempre, o molt poc. Encarreguem a fora l'avaluació quasi mai, i publicar-la tota sencera, veritablement, ja és anar a forçar una mica les coses, que ha tingut alguns, en alguns casos, doncs, algun resultat controvertit, perquè algun ajuntament s'ha trobat retratat, diguem-ne, no? De dir, escolta, vas massa a poc, però com que en conjunt, jo diria, les llums són més grans que les ombres, el resultat és força positiu. Si dels volums aquests en volguéssiu algun per doncs, em sembla que aquí a l'Ajuntament n'han de tenir, si no se'ls faríem arribar.
Si voleu, podem fer una segona ronda molt ràpida, demano, diguem-ne, molta acceleració en les qüestions.
Jo si no n'hi ha cap, voldria comentar un momentet perquè jo portava unes dades que el que veig que no sé si arribaran a tot. Si voleu compartir, vaig voler fer una...
Així les recuperem.
Vaig voler fer una explotació estadística de les actuacions que podem pensar que estan directament relacionades amb temes de joventut en els 17 programes que estan en marxa. I aquí les teniu, veureu que estan posades, perdona que tu te n'has quedat sense, que estan posades per convocatòria, teniu convocatòria, el municipi, el barri en el que s'apliquen. Això del codi d'actuació vol dir a quin dels 8 camps s'adscriu aquesta. Veieu que en la gran majoria dels casos estan en el camp 7è, que és aquell de les actuacions de caràcter social, i després teniu el títol que l'Ajuntament mateix dona a l'actuació amb el total de la despesa prevista i l'aportació de la Generalitat i l'Ajuntament. Això és la... Què és el que hi veiem? Doncs veieu que el nombre d'actuacions és veritablement força rellevant, i jo diria que hauria de ser objecte d'un estudi específic. Deixeu-me posar un parangó.
en el cas, hi ha un camp concret, que és el camp 6, que és el de les intervencions en matèria de gènere, d'equitat de gènere en l'ús de l'espai i dels equipaments. Hi ha hagut diversos estudis específics fets des d'un grup de dones arquitectes del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que s'han anomenat elles mateixes punt 6, no? Perquè és el punt 6 del programa de barris, o des de l'Institut Català de les Dones, etc., que han fet estudis específics respecte als programes en matèria de gènere dins del programa de barris. Jo diria que seria de gran interès fer el mateix en matèria de joventut. Veieu que el nombre de programes d'intervencions són molt alts, i veureu també que la inversió total és, en aquest camp, és de 16 milions d'euros, que és una inversió gens menys preable. És una inversió que s'apropa molt a 3.000 milions de les antigues pessetes, i que si ho comparem amb allò que solem invertir en matèria de joventut, veiem que és de les inversions més grans que haurem fet en aquests anys en matèria de joventut. Repassant-ho, de seguida direu, escolta, aquí, deixant a part les qüestions de l'espai per joves, etc., etc., als que abans ens referíem, direu de seguida, escolta, aquí hi ha molts aspectes que amb els joves i tenen una relació més aviat tangencial, no? D'agençament d'espai públic, d'equipaments per ús. Jo diria que això que és significatiu i que no és negatiu. I deixeu-me mantenir un momentet el parangó amb les polítiques de gènere. Que és en polítiques de gènere sovint ho trobem, no? Que presenten com a política de gènere millora de les condicions de seguretat o de l'enllumenament dels carrers. I dius, home, però això deu ser tan bo pels homes com per les dones, no? És veritat, però denota que quan ens mirem l'urbanisme, quan ens mirem el barri, quan ens mirem la ciutat amb ulls de dona o amb ulls de jove, pensem en uns temes que molt sovint no hi pensem. I que, per tant, l'agençament de l'espai públic en primer lloc, fet des dels ulls dels que es troben en una posició subalterna en la societat, les dones, els vells, els nens, els joves, dona uns resultats diversos a aquells que normalment dona la pràctica urbanística. Aquesta és la força, jo diria, del plantejament, i aquesta és la força del tema que vosaltres teniu avui entre les mans, no? És a dir, que a través de la reflexió, de la relació entre joventut i espai públic, teniu certament les claus per la millora de la condició de les joves i de la condició i de la situació de l'espai públic. Però també, i amb això acabo, no? Aquesta reflexió et condueix a una millora de la situació de la ciutat, tota sencera, per tots.
Molt bé. Hi ha alguna intervenció més a considerar? Ràpida.
Aquí.
No, podem deixar aquí. Bé, ho podem deixar aquí, doncs, i ens passem a la cafeïna qui vulgui, a la nicotina qui vulgui, etc. I sobretot, moltes gràcies a l'Oriol Nelo, perquè ens sembla que hi ha dos classes d'urbanisme, el que mira de portes cap a dintre, i de parets cap a dintre, i el que mira de portes i de parets cap a fora, que és el que avui hem pogut fer, i que la dissertació de l'Oriol Nelo i les intervencions ens han ajudat, diguem-ne, molt, diguem-ne, en aquesta perspectiva.
Gràcies.
Moltes gràcies, eh?